amb aquesta presentació del pressupost 2022 m'agradaria expressar la voluntat d'aquest govern de que aquest sigui el pressupost de la reactivació, més enllà de, que va més enllà de la recuperació pròpiament dita, que és el que desitgem tots i totes. L'any passat parlàvem del pressupost de la pandèmia i per això el pressupost va ser molt sensible a la conjuntura que vam viure i el vam modificar i donar-li voltes per donar suport a la ciutadania i als empresaris i a Sitges en concret. Aquest 2022 ens trobem encara immersos en aquesta crisi, que és una crisi social, econòmica i sanitària. Però el nostre pressupost té com a objectiu que Sitges es reactivi i tornem a viure tots plegats amb uns paràmetres de futur. L'Ajuntament vol ser a la primera línia d'aquesta lluita contra els efectes de la pandèmia i ser-hi de manera activa, abordant els possibles nous escenaris que ens vindran i, per tant, nous reptes. Però això significa que hem d'estar amb la capacitat de fer una màxima mobilització dels recursos públics. Aquesta és una voluntat de recuperació, però sobretot d'anar més enllà, i per això parlem de reactivació. I aquesta reactivació la fonamentarem amb tres eixos bàsics, que per nosaltres són els pilars del desenvolupament d'aquest pressupost: les persones, l'entorn i la sostenibilitat. I us donaré uns quants exemples per veure com ho articulem, com ho fem pràctic, aquest plantejament. Pel que fa al suport directe a les persones, en primer lloc, però sense oblidar les entitats i les empreses, expressar-vos, per exemple, que en el pressupost els ajuts socials al lloguer just tenen una partida d'1.100.000 euros, però és que aquesta partida s'ha triplicat respecte a l'inici de la pandèmia. I això respon a la voluntat de donar resposta a la problemàtica de l'habitatge tal com està fixat en l'eix estratègic, és un eix estratègic del Pla d'Actuació Municipal. També hem doblat respecte als anys anteriors a la pandèmia tots aquells aspectes que fan referència a plans d'ocupació, perquè entenem que donar suport a la contractació de persones que estiguin a l'atur donarà força a les entitats. I per altra banda, doncs, també hem augmentat partides com les destinades a Creu Roja o a Càritas, sobretot en la compra d'aliments, perquè la pandèmia ens ha portat a una situació crítica a nivell social i econòmic. També mantenim o incrementem o fins i tot creem partides noves en aquesta atenció a les persones, com són les que ja vam posar l'any passat per fer la subvenció de les activitats de lleure perquè la canalla pugui gaudir d'uns casals o d'activitats de lleure, tot i les dificultats econòmiques que puguin estar passant a les seves famílies, o ajuts educatius, culturals i esportius, i fins i tot ajudes de nova creació, com és el suport al pagament de l'HPO per a aquelles famílies que tinguin dificultats per poder arribar a pagar el lloguer, tot i que és un lloguer just. D'altra banda, també en els altres dos pilars que tenim, que són la sostenibilitat ambiental, energètica, jo m'atreviria a afegir-hi sostenibilitat econòmica, perquè per mi també és un eix en el desenvolupament de les nostres tasques com a Hisenda, doncs no us avorrirem més xifres, però sí que és cert que m'agradaria expressar els conceptes que incorporem en aquest treball per avançar en sostenibilitat. I fixeu-vos que dic avançar, perquè som absolutament conscients de que no hem arribat al topall de tenir un pressupost sostenible en el sentit de que el 100%. Nosaltres anem avançant en la creació de partides, però també el que volem fer és incorporar la sostenibilitat tant social com energètica, com climàtica, com econòmica en el nostre ADN a l'hora de fer un pressupost. Que potser el nom de la partida no posarà la paraula sostenibilitat, però el concepte d'aquella partida sí que ha de ser la sostenibilitat. Per tant, i per fer-ho visible, doncs tindrem les partides de preservació d'espais naturals, les ajudes de rehabilitació d'habitatges i rehabilitació energètica, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'oficina verda i de transició energètica o el punt de recàrrega de vehicles elèctrics. I continuarem, perquè si la sostenibilitat és un eix que va néixer no fa tant de temps, però sí que la voluntat de la millora contínua de l'espai públic, això ja és un eix fonamental en el desenvolupament del nostre pla de mandat. Per tant, continuarem tenint partides I tenim projectes doncs, per l'arranjament de paviments i voreres, pel manteniment de parcs i jardins, per la millora de l'enllumenat públic, la millora de les platges, la vianalització de la fregata, les millores de la via pública o les millores dels parcs infantils. I no m'agradaria que ens quedéssim sense oblidar l'esforç inversor que destinarem a nous projectes. Tot i que som conscients de que encara tenim en procés d'execució projectes de cost molt elevat i que acabarem de tancar i d'acabar d'executar aquest any 22, com és el soterrament elèctric i la millora de vianalització de Garraf 2, l'arranjament de voreres de Vinyet i Terramar, la reforma de l'edifici de l'escorxador, la instal·lació dels nous parquímetres, molt esperats per totes i tots, o a la depuradora del Garraf, de la qual esperem poder tenir bones notícies ben aviat. Però encara ens queda energia per engegar nous projectes, com l'adequació de la xalleria, per un valor de 900.000 euros, l'edifici de l'Escola de Música, que té un cost elevat de 500.000 euros, però que és una necessitat i és una reivindicació de fa temps, una altra reivindicació de fa temps que seria els 280.000 euros necessaris per posar la gespa artificial als nous pinsbens, un projecte que ja està en marxa però que acabarà de ser una realitat l'any vinent, que és la reforma dels pisos d'inclusió social que ens permetrà tenir habitatges per a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, la remodelació de l'escola de Barratxín que inclou una nova caldera o un segon accés al poble de Garraf. No voldria acabar aquesta explicació sense reiterar l'esforç que ha fet el govern per aconseguir uns pressupostos de recuperació i sobretot de reactivació. Els meus companys i companyes, amb gran entusiasme, han fet moltes propostes, moltes d'elles engrescadores i moltes d'elles enfocades, evidentment, als sitjatans i les sitjatanes. Però la meva tasca com a regidora d'Hisenda ha sigut ajustar l'entusiasme dels meus companys a la realitat pressupostària d'aquest Ajuntament que ha patit una disminució d'ingressos que hem de tenir en compte. Aquesta ha estat una feina intensa, però per altra banda ha estat agraïda perquè he tingut molta ajuda i molt bona acollida per part dels meus companys i companyes. I també vull fer extensiva aquest agraïment a la possibilitat a aquells partits polítics que s'han obert a la possibilitat de formar part d'aquest projecte de pressupost són els partits polítics, els grups municipals que conformen l'oposició i amb alguns d'ells encara hi estem parlant i esperem poder-vos donar notícies ben aviat. El nostre pressupost és un pressupost expansiu. És un pressupost expansiu perquè passa a ser de 52.800.000 euros i és el pressupost més elevat en la història pressupostària de Sitges, diria, de la democràcia, perquè Sitges ha estat governat durant molts anys per altres conceptes. Aquest és un pressupost social. És un pressupost sostenible, és un pressupost que està pensat per garantir els serveis de qualitat a la nostra ciutadania, als sitgetans i a les sitgetanes. I també és un pressupost responsable, i no em cansaré de dir-ho, en la situació que ens tocarà viure d'ara en endavant. Però permeteu-me que acabi expressant el que aquest pressupost representa per nosaltres. És el pressupost de la recuperació i de la reactivació, perquè aquest és el missatge optimista que en defineix l'esperit del mateix. Tots vosaltres teniu, o si no el teniu, el tindreu en breus moments, un dossier de premsa, i en aquest dossier de premsa hi han reflexades totes aquestes idees que us acabo d'expressar, i més encara perquè vosaltres com a periodistes en pugueu fer l'ús que considereu. Hi ha els tres eixos, també us expliquem les magnituds de les magnituds econòmiques, quina serà la nostra capacitat d'inversió, que en aquest moment està fixada en 7,8 milions, o el deute viu que és en un 6,46%. També dir-vos que aquí la dada no hi és, però el període mig de pagament el complim, estem pagant en menys de 30 dies i que la regla de despesa no és un paràmetre que no hem de complir perquè en aquest moment encara està suspesa. També us expliquem una mica el que us he explicat, alguna cosa de les que us he esmentat respecte a quines són els projectes que destaquem per tirar endavant el proper any. I després una dada que entenc que pot ser interessant d'analitzar per vosaltres, que és com es distribueix la despesa per àrees, perquè sapigueu, doncs, per exemple, que un 9% va a les actuacions de protecció social, amb 4,76 milions, però que hi ha un tant per cent molt elevat, que és un 49%, que nosaltres li diem serveis públics bàsics, però és que aquí tenim la seguretat, la mobilitat ciutadana, l'habitatge, l'urbanisme, el benestar comunitari, en el sentit de les actuacions que fem al carrer, neteja, residus, l'aigua, etc. I també quan destinem, per exemple, sanitat, educació, cultura i esport, o també una part de funcionament intern. I per altra banda, o també el que destinem a comerç, turisme i transport públic. I d'altra banda també teniu en el mateix dossier doncs, els ingressos, d'on provenen els ingressos que estan previstos en aquesta en aquest pressupost i una mica de quina és l'evolució del pressupost, quins són els nostres punts forts, i quins fons extraordinaris que també preveiem, un fons de contingència i un fons de resiliència per tal de poder donar resposta a situacions d'immediatesa. Jo m'agradaria acomiadar-me de vosaltres, posar-me a la vostra disposició per qualsevol pregunta que em vulgueu fer, però vull que el meu missatge sigui, primer, que hem fet un pressupost responsable i expansiu adequat a les necessitats del nostre Sitges, però que també aquest pressupost està elaborat amb la voluntat de que sigui l'eina que tinguin els sitgetans, les sitgetanes i el govern municipal, entès com a tot, el consistori, per fer front a la situació que ens tocarà viure i que ha de ser de recuperació i de reactivació. Gràcies.
Pregunto ja, no?
Va. I tant.
A veure, tres qüestions a partir del que ha comentat la regidora. Primera, quina és la diferència entre aquest pressupost i el de l'anterior? És a dir, hi ha hagut un creixement, un decreixement d'aquest pressupost. Segona, heu comentat que s'ha hagut d'adaptar a una disminució d'ingressos. A on s'ha patit més aquesta disminució d'ingressos? I tercera, si aquest pressupost també contempla el romanent, com aquest any doncs, es va poder tirar bastant de romanent, doncs, en quin lloc queda el romanent en aquest pressupost?
Bé, anem a pams. Comencem per l'increment. L'increment ve donat perquè hem volgut mantenir les ajudes.
Hi ha un increment
de 800.000 euros. Ah. Partíem d'un pressupost de 52 milions i ara tenim un pressupost de 52.800.000. L'increment ve donat doncs, perquè hem hagut d'ampliar contractes de serveis per tal de donar resposta. Bàsicament, els dos contractes que s'emporten la part del lleu, per entendre'ns, són el de salvament, perquè el contracte de salvament s'ha volgut que doni resposta al sou dels treballadors, amb el sou dels treballadors al conveni que tenen, cosa que no passava fins ara. I d'altra banda, amb contractes de centre de dia o sobretot el contracte del servei d'atenció domiciliària, que hi ha una incorporació perquè hi haurà la major prestació de serveis. Per aquest costat hi ha l'augment de la despesa, també hem de ser curosos amb l'aplicació de les despeses de personal i els augments que ens venen fixats per llei. I d'altra banda, el manteniment d'aquestes ajudes també ens ha portat. I d'altra banda, no hem volgut renunciar a la capacitat inversora. Hi havia projectes com, per exemple, el que hem esmentat de Garraf 2 o de Vinyet i Terramar, que ja estaven compromesos. Per tant, aquests diners s'havien de manifestar en el pressupost perquè es poguessin fer. Ara t'ho lligo amb el tema del romanent. Sí que és cert que l'any passat vam tenir una incorporació gairebé de 20 milions de romanent. Aquest any la previsió no és que sigui aquesta, d'una banda perquè hi ha disminució d'ingressos, però de l'altra banda perquè s'han pogut executar. Moltes vegades el romanent ve de que hi ha projectes que no els executes i llavors tens uns saldos, per entendre'ns. Aquesta vegada hi ha hagut una bona execució, per tant el romanent serà inferior, però sí que és veritat que continuem comptant amb ell per poder fer algunes inversions que no poden estar al pressupost perquè doncs, seria un pressupost irreal i disparat, perquè no podem tenir un pressupost, evidentment, que tingui més despeses que els ingressos dels quals disposarem.
Està xifrat aquest romanent?
No el tenim encara. No el tenim. Podem tenir una previsió, però no em voldria... A veure, nosaltres podem tenir una previsió perquè, evidentment, hem parlat d'un llistat de coses que hi ha en el dossier de premsa les tens, i jo les he esmentat, com l'escola de música o com altres que aniran en càrrec aquest romanent, però no el tenim encara fixat perquè fins que no es fa la liquidació no sabem de què disposem. Nosaltres podem tenir una idea de quin... No anirà als paràmetres dels 20 milions, evidentment, no anirà amb aquests paràmetres. Nosaltres treballem sobre unes xifres, però seria molt agosarat donar-te la xifra, perquè tot depèn de que tinguem l'informe d'execució del pressupost de l'any passat, que preveiem que el tindrem sobre el mes de març, però no preveiem. Vull ser prudent en aquest sentit. I la disminució d'ingressos, com comentaves, ve per dos paràmetres molt clars. Un, les plusvàlues, i l'altre, els impostos d'ICIOS o d'activitats econòmiques. Preveiem que baixaran. Estem amb la voluntat de recuperació, amb la voluntat de reactivació, però és evident que anirem a poc a poquet en aquest sentit i és molt probable que per aquesta banda baixin, però bàsicament és per la plusvàlua. Us puc dir que nosaltres teníem una previsió d'ingrés de plusvàlua de 5.200.000 euros i hem sigut realistes i a partir del decret llei ara preveiem uns 4 milions i mig. Això vol dir que hem tingut que fer ajustaments amb aquests 700.000 euros que ens anaven per aquí per allà.
Això tenint en compte el canvi que va...
El canvi, sí. Ahir, per exemple, vam portar un dictamen que anirà al ple del dia 22 d'aprovació d'aquests canvis de la plusvàlua. La plusvàlua és l'ordenança 24 i ja els hem fet aquests canvis i són els canvis que ens venen fixats pel decret llei i pel que ha dit el govern i fins i tot per les nostres pròpies voluntats de fer ajustaments, que les nostres voluntats polítiques, que també responen a les voluntats del decret, és que pagui, que el tant per cent impositiu sigui menor en aquells compraventes d'habitatges o de terrenys que van ser adquirits o van ser construïts o van de més de 15, 20, 30 anys, allò que et vens, per parlar clarament, allò que et vens el pis que t'ha deixat l'àvia en herència, que això sigui menys punitiu que la persona que compra un pis i el ven al cap de 3 mesos perquè doncs en vol treure un guany econòmic. I això, Sitges, és una realitat. Per tant, tant des del decret llei com des del propi Ajuntament, el que hem volgut fer és que pagui més qui en treu un guany econòmic i que les persones que tenen la necessitat de fer una venda, que la plusvàlua no els afecti si és en pisos de major antiguitat. Ho hem adaptat en aquest sentit.
Hi ha una cosa que no em queda clara, a veure si m'ho pots explicar, però és molt... Dius que heu patit una disminució d'ingressos, però és el pressupost que més diners destina. Com ho heu fet, si heu patit una disminució d'ingressos?
Bueno, doncs amb la gran tasca i la gran feina, la gran col·laboració d'un equip fantàstic que tinc treballant, tant els de gestió pressupostària com la direcció d'àrea de presidència com el gerent municipal, i amb la màxima col·laboració també d'Hisenda i del Departament d'Intervenció d'Hisenda i del Departament de Secretaria, que són els que també ens han donat el cop de mà definitiu al final per poder tirar endavant, doncs fent ajustos. Per exemple, el capítol 2 de despesa corrent l'hem baixat. O sigui, la despesa corrent és el que necessito per obrir la porta de l'Ajuntament. Hem intentat disminuir-ho. Per exemple, doncs, què et diré? Amb despeses tan senzilles com la compra d'aliments, que això vol dir els càterings. Bueno, doncs si abans tenien 1.000 euros, ara en tenen 500. Si per la compra de material inventariable tenien 10.000 euros, ara en tenen 5.000. Si per la contractació d'estudis externs, doncs calculàvem que cada departament en faria 4 i això més o menys és un cost de 15.000 euros, doncs els hi hem reduït a un, i en el cas d'alguns departaments com turisme o com urbanisme que necessiten tenir-ho, doncs necessiten fer més estudis o fer més, tenir aquesta possibilitat, doncs els hi hem mantingut amb 2 o, doncs, per exemple, el capítol 2. Després també és cert que el capítol 4 es mantenen les ajudes, les subvencions a totes les entitats, perquè no hem volgut, perquè si un dels eixos és donar suport a la ciutadania i a les entitats, no els hi reduirem les aportacions que els hi fem, però les hem mantingut, no les hem incrementat. I d'altra banda, doncs, també és veritat que hem previst la contractació d'un préstec per valor de 2.800.000 euros. No em voldria equivocar amb l'import, però més de 2 milions segur. amb la contracta, clar, que aquests 2.800.000 ens permeten fer aquest equilibri. Llavors nosaltres podem demanar préstec per temes d'inversió, per projectes d'inversions, la llei ens permet demanar préstecs. Una altra cosa és que depèn de com funcioni l'economia pressupostària, depèn de com funcioni el desenvolupament i l'execució, doncs ho puguem assumir amb altres ingressos, amb subvencions o amb suports d'altra mena, i no haguem de demanar aquest préstec perquè que suposaria un endeutament. Però sí que és un mitjà de finançament. I amb això, amb les reduccions de despeses corrents, hem pogut fer aquest ajustament pressupostari sense perdre l'esperit de que volem anar més enllà i de que estigui... que sigui que incrementem aquests 800.000 euros. És complicat, eh? És enginyeria pressupostària. Jo us he de dir que l'elaboració d'un pressupost és un repte molt, molt interessant, però necessites tenir el suport de persones que en saben molt.